El quartet de duels directes seguits acaba diumenge contra el Balears.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És dijous, dia 17 d'octubre. És evident que els punts contra l'Olot o contra l'Alzira, que vindran després, valen exactament igual que els d'aquest últim mes de competició. Però després de Lleida, de Cornellà i de Sant Andreu, l'Atlètic Balears tanca aquest diumenge a les 12 aquí a Sabadell aquest quartet d'enfrontaments contra equips que tenen com a objectiu, igual que el Sabadell, estar a la part alta de la classificació a finals de temporada. Els palmesans, a més, amb una vida paral·lela al Sabadell recentment, flirtejant amb el descens primer, cremant-se després i ara assumint el rol de favorit a l'ascens a segona federació, fent una plantilla destacada, però a la vegada amb força jugadors de la terra. Ha començat un pèl pitjor que l'equip de David Català, però ja són dos punts per sota només, després de l'1-0 contra el Futur i el 2-1 del Sabadell al Narcís Sala. I buscaran aprofitar la llau de baixes arlequinades per assaltar també la nova Creu Alta. És un duel que hem viscut en categories superiors, però malauradament ens haurem de conformar ara amb que sigui un enfrontament entre candidats a tot en aquesta segona federació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més, al control de so, el Toni González. Quan ell vulgui, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb un marcador d'escàndol. El Barça va golejar 9-0 al Hammarby suec a la segona jornada de la fase de grups de la Champions de futbol femení. Per cert, una agentada i, a més, amb tifo inclòs, va traslladar fins al Johan Cruyff l'equip d'Estocolm. El Blaugrana es treu així també de retruc el mal regust de la derrota en l'estrena a Manchester contra el City. Avui, a 3-7, el Madrid rebrà el Celtic escocès. A més, Montserrat serà final d'etapa a la Volta a Catalunya per tercera vegada en tota la història i coincidint amb el mil·lenari del monestir. Petit triomf del Barça d'en Bol, 29-31 per 2 gols de diferència a la pista del Zagreb a Croàcia per mantenir-se així invicta a la Champions, l'equip d'Ortega. El sabadellenc Aleix Gómez va anotar 3 dianes. I a l'Eurolliga de bàsquet, el conjunt blaugrana va superar ahir el Mònaco per 86-71 amb un Kevin Panther especialment encertat. El Joventut de Badalona, en canvi, va caure per 63-86 a l'Olímpic contra el Wolves lituà de Vilnius a l'Eurocup masculina de bàsquet. Programa 1476 de tota la història de l'Hotel Suís. De què anirà la cosa?
Què es comenta a la recepció?
Sabrem com ha anat la cosa avui, l'entrenament al centre d'esports. Escoltarem Gianni Cassaró. També marxarem a Palma de Mallorca amb un exarlequinat, David Forniés. Farem la prèvia, entre d'altres, de l'Espanyol Mercantil de Divisió d'Honor Juvenil, del segon derbi de la temporada a segona catalana, el que jugarà diumenge a Can Uriac, a més de la patacada important contra un dels favorits del títol, s'ha de dir, del Keio Natació Sabadell de waterpolo masculí ahir a Europa, o també una mica de futbol sala.
La notícia curiosa.
La nova vida de l'ex del Real Madrid, dels Zidanes i Pavones, Raúl Bravo, a la seva Gandia natal. En una entrevista al diari AS, diu l'exdefensa que va arribar a avorrir el futbol i que ara es dedica a arreglar cases. És decorador d'interiors.
De quin partit no estarem pendents?
Del Shirak contra el West Armenia, a les 5 de la tarda, Premier League d'Armènia.
I a les xarxes socials.
Un parell de coses, un enclau general, el vídeo de Luca Toni sopant amb Pep Guardiola i de conya dient-li a la cara que per culpa seva i el seu invent del fals nou va quedar-se, diu, 4 temporades sense equip. Enclau més local, tot i que Terres Valencianes, una piulada de Toni Mullà, llicenciat en periodisme a l'Autònoma i doctor en sociologia. Ell és valencià i destacava el ple fins la bandera al castell de Riba-Roja per homenatjar el gran futbolista del València i del Sabadell, entre d'altres Salvador Martí, en la presentació del llibre Sobretot que perd el Madrid.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant una de les millors, ja no waterpolistes, sinó m'atreviria a dir esportistes que ha donat aquesta ciutat, la boia sabadellenca, evidentment encara en actiu a l'Astralpool Natació Sabadell i també a la selecció espanyola, Maika García.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som a 8 minuts i mig per sobre de la una. Entrem en matèria amb l'última hora del Centre d'Esports Sabadell. Avui l'entrenament no era Olímpia, era la nova Creu Alta, el dia de descans d'impàs pel que fa a les rodes de premsa entre la d'ahir de Marc Vargas, que escoltàvem en directe, i la del demà de David Català, del tècnic del Centre d'Esports Sabadell. Per tant, aquí al costat meu, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Anem a parlar una miqueta d'aquest partit en majúscules. Segurament a principis de temporada, si parlem de dos candidats a tot aquesta campanya segona federació, malgrat que hi ha molta gent que vol estar dalt, fins i tot per un passat recent, quatre equips que han fet playoff l'últim any, amb alguns filials, amb els que venen de primera federació com el mateix Cornellà també, però vaja, el Sabadell-Balears és un partit entre dos equips cridats a lluitar per ascendir com a mínim a primera federació. Anem amb l'última hora. Ahir ja ens deies que si tot anava bé, avui hauríem d'estar pendents de Pau Fernández. Per tant, què em pots dir avui del lateral esquerrà de Sant Esteve Sesrovires?
Doncs mira, d'entrada així i sense que serveixi per allà llançar campanes al vol abans d'hora, que ha pogut completar aquesta sessió preparatòria. De fet, ha entrenat tota la sessió al mateix ritme que la resta de companys, com ja ens apuntaven ahir que podia succeir avui a l'estadi, i que, a més, amb bones sensacions. Recordem que estem parlant d'un edema i que això sempre és més complicat, ja no tant, i ja ho hem anat explicant, per exemple, pel que fa al tema de cursa o de disputar duels, sinó fins i tot el més complicat és el colpeig de la pilota, i en aquest sentit bones sensacions avui pel defensa arlequinat. Per tant, optimisme moderat, com ja apuntàvem ahir també Adri des del mateix estadi, optimisme moderat amb la més que possible presència de Pau Fernández a la convocatòria. Jo, i malgrat aquest allau de baixes que té l'equip i que, per exemple, una de les posicions on més afecta és a la de lateral esquerra, que vindria a ser la posició més natural d'aquest jove jugador, jo m'atreviria a dir que poques opcions de ser titular d'inici. Però, qui sap, primer, el que se li pot estar passant pel cap ara mateix a David Català, i en segon lloc, el risc o la capacitat d'arriscar, si ho volem entendre així, a l'hora de poder forçar aquest retorn de Pau Fernández.
Home, si Pau Fernández no juga, és evident que si està bé és el lloc natural, perquè és l'únic lateral esquerre que estaria disponible de la primera plantilla en absència de Juanma García, que si no m'erro li quedarien encara dos partits més, com a mínim, no?
Com a mínim, perquè es va apuntar quatre setmanes, per tant, posa-li tres, posa-li que fins i tot dubta més que seriós per anar al Zira d'aquí a un parell, tres de setmanetes.
Dit això, si Pau Fernández finalment no juga d'inici, tens només quatre jugadors de la línia defensiva disponibles de la primera plantilla, que serien Cámara, Pedraza, en teoria, a l'eix de la defensa, un perfil més polivalent com és Salguero, caient a banda, i jo diria que aquí, ahir ho comentàvem, Vargas és qui tindria tots els números de jugar a cama canviada.
Sí, de fet, se li preguntava ell mateix, no?, per aquesta possibilitat. Recordem que ahir va ser el protagonista en sala de premsa i al final és on l'hem vist quan David Català ha necessitat posar algú a cama canviada d'inici. Diguem-ne que el de Sant Fruitós ha estat l'escollit, ha estat en aquest cas el seleccionat per aquesta posició. Per tant, sí, estic d'acord amb tu. Si algú ha de tenir molts números, en cas, sempre ens posem en aquest condicionament, que la lògica digui que Pau Fernández no està encara per jugar d'inici al partit, i més un partit de l'exigència que s'intueix d'aquest diumenge davant l'Atlètic Balears, Marc Vargas seria el que té més números per ocupar aquesta posició, allò que es deien els clàssics del 3 en la zona defensiva.
Per acabar de completar totes les opcions, és veritat que, per exemple, Olmedo ha jugat en Copa Federació allà, tot i que és més central que no pas lateral, i que el recanvi natural dels que hem anat veient en convocatòria del primer equip seria Tebar, també del filial. tot i que jo diria que fins i tot si a poc que pugui convocar Pau Fernández, fins i tot ja no caldria tocar tant el filial en aquesta posició, tenint en compte que només pots convocar 18 jugadors i que el Bé haurà jugat el dia abans a Manresa. Per tant, seria els que menys opcions tenen i gairebé pensaria més en una hipotètica llista que no pas en un 11 titular.
Sí, jo per això et dic, jo m'atreviria a dir que si no passa res a la sessió de demà i l'última de dissabte, que ha de ser un pèl més suau, em refereixo a aquesta última, Pau Fernández, insistim, si no passa res estrany que tant de bo que no, si no hi ha cap contratemps que esperem que no, si no hi ha cap petit ensurt que esperem que no, en quant a les sensacions que ens apunten que ha viscut avui el jove defensa arlequinat, el jove lateral arlequinat, per entrar a la llista, jo ho veig, i més en la situació que arriba l'equip aquesta setmana, amb aquest allau de baixes en forma de lesió i també de sanció que acumularà el conjunt de David Català, però torna-hi, crec que serà difícil, molt bé s'hauria de trobar i molt hauria de voler forçar la màquina, per dir-ho així, perquè Pau Fernández jugui d'inici, torno a dir, davant un equip tan exigent, davant un rival tan exigent com se suposa que serà aquest Atlètic Balears.
Doncs un Pau Fernández que en Lliga ha jugat ja 157 minuts, això sí, que amb la tonteria, Sergi, i no era del tot conscient de la dada, va jugar a la primera jornada 13 minutets a Sant Gregorio, a Torrent, va ser titular als dos següents, 77 contra l'Espanyol B, 67 al Toni Tatxa contra l'Andratx, i no juga des d'aquell dia. Des de Palma de Mallorca estem parlant del 15 de setembre, som a 17 d'octubre, és un mes llarg, perquè al final fins al diumenge no tornes a jugar.
Sí, i sobretot perquè hi ha hagut partits de Copa Federació pel mig, és a dir, no només s'ha perdut els partits de Lliga, sinó en aquest sentit també partint d'aquesta base, per tant, sí, un contratemps que li ha passat factura. Per tant, suma-li a tot això que estem dient, aquest punt de falta de rodatge o de ritme de partit, ja no d'entrenament, però sí de ritme de partit, de Pau Fernández, per acabar de reforçar aquesta idea del que estem apuntant, d'aquesta possibilitat de veure'l segurament a la llista de 18, molt improbablement a l'11 titular per al partit de diumenge.
Doncs un partit menys que els que va jugar l'any passat, que va jugar-ne 4, però van ser 4 estonetes a Primera Federació, mitja horeta una mica més llarga. A banda del de Sant Esteve Sarrovires i d'aquest nom propi de l'entrenament d'avui a la Nova Creu Alta, per la resta, evidentment, i malauradament, no hi ha cap altra novetat, ni a nivell de sancions, com ja hem comentat, per activa i per passiva, i també de lesions. Continuem amb aquesta xifra de 13 i l'interrogant del 14, que seria Pau Fernández, però poca cosa més.
Sí, 13 jugadors, dels quals hem de recordar, dos són porters. És a dir, si alguna línia de moment i que duri no es veu afectada per tot aquest cúmul de circumstàncies, és la porteria. Per tant, David Català podrà comptar amb Jani Cásaro i amb José Ortega sense cap mena de problema, però això també afegeix que, clar, estem parlant de 13-14 jugadors, dos dels quals són porters, per tant et deixen menys efectius pel que fa a la posició de jugador de camp. Però sí, com diem, una situació curiosa, a la vegada que complicada, per afrontar el partit del cap de setmana, partint d'aquesta base, d'aquest allau de baixes, de jugadors encara recuperant-se, alguns en el tram final, però encara sense poder estar a disposició de David Català, i sobretot amb aquesta circumstància afegida, aquest afegitó d'aquesta setmana, malauradament, els tres jugadors sancionats, que, com explicàvem ja ahir, i com era d'esperar, Adri, sense que hagi prosperat en cap cas els recursos que va presentar el Centre Esport Sabadell per les tres targetes vermelles que va veure l'equip al Narcís Sala de Sant Andreu el passat cap de setmana.
I a banda d'això, els tres sancionats que tornaran de cara al partit contra l'Olot són, clar, està ara fent també el buidatge de targetes grogues, al final serà la vuitena jornada, alguns equips ja han tingut sancionats per acumulació de targetes, en el cas del Sabadell, els que més n'han vist són Urri i Ton Ripoll precisament, però clar, amb aquest asterisc de les dues que van veure l'altre dia al Narcís Sala, a banda d'ells, Migueleta i Cortés amb tres, per tant aquí encara no hauríem de patir en excés. Parlant de patir, sobre el paper, si et pregunto la jornada 1, a qui veus com a principal rival per disputar-li la Lliga al Sabadell, si és que compleix amb els pronòstics del Sabadell, segurament parlaríem del rival d'aquesta setmana.
Sí, de fet, si m'ho haguessis preguntat, jo et diria que per mi és el gran candidat. És a dir, amb tot el carinyo del món pel Centre d'Esports Sabadell, l'Atlètic Balears el veig com el gran candidat a jugar o a lluitar per aquest ascens directe en el grup tercer de la segona federació. I precisament és aquest rival el que arriba aquest cap de setmana enmig de totes aquestes circumstàncies i enmig de tota aquesta situació negativa que acompanyarà el Centre d'Esports Sabadell. Com estem dient, aquest partit exigent, amb aquest munt de baixes al conjunt arlequinat, però avui sentirem de nou a un dels capitans de la plantilla, a Jani Càssaro, parlant de la no excusa, en tot cas, de no agafar-se, de no aferrar-se a tot aquest cúmul de situacions com a cap excusa. Diu Jani que el problema, el mal de cap, el té el cos tècnic i que són ells els que hauran de decidir amb quins 11 sortiran d'inici per jugar davant el conjunt balearico, però sobretot el que destaca en aquest cas el porter de Lloret és la bona notícia, el que ja ha demostrat aquesta plantilla en el que portem de temporada, que tots estan a l'altura i disponibles per allò que se'ls pugui requerir.
Òbviament amb les baixes fos això cosa del cos tècnic, que segur que ho faran de la millor manera i ja està. Al final, el bo és que nosaltres aquí creiem en cada un de nosaltres i segur que la setmana que ve estarem preparadíssims.
Doncs és un discurs que no per tòpic, que evidentment l'és, és repetit també des del mateix primer minut després del xulet final al Narcís Sala. La plantilla no ha utilitzat mai com a excusa l'argument de no tenir jugadors gairebé disponibles de la primera plantilla i ho hem escoltat, no sé, amb Marc Vargas, amb David Català, amb Jani Càssaro, allò de no ens espanta el no tenir prou jugadors com per poder fer una convocatòria àmplia i extensa.
Sí, i en aquest sentit, com a mínim, no es capfiquen, no volen entrar tampoc a plorar abans d'hora, i sobretot partint de la base del rival que arriba aquest cap de setmana a l'estadi de la Nova Creu Alta. Com et deia, per mi, si no el més fort, el top 2, juntament amb el Centre d'Esports Sabadell, en quant a capacitat de plantilla, en quant a fons armari, en quant a qualitat d'aquests jugadors, un conjunt complicat, exigent per la categoria en la qual es troben tots dos, recordem, després d'haver perdut, precisament, valgui la redundància, la categoria la temporada passada, però diu Jani Càssaro que això no els desvia del camí, que l'objectiu en aquest i en tots els partits que han de venir fins a final de temporada és anar pels 3 punts. I diumenge, deixa clar, no serà cap excepció.
Hem d'estar preparats per quan ve el Baleares i per quan ve qui sigui. Tenim l'experiència de fa poc a casa, amb un partit contra l'Eivissa, que traiem un empat en moltes ocasions. Vull dir, hem d'afrontar tots els partits, anar a buscar els 3 punts. Òbviament, com he dit, l'Atlètic Baleares és un grandíssim equip, però hem de tenir aquesta serenitat perquè cada partit pensem en anar a guanyar els 3 punts, vingui qui vingui.
Doncs amb aquest punt de serenor, deia Jani Càssaro, un dels capitans de la plantilla, afrontant aquesta 8ª jornada ja, com qui no vol la cosa, Sergi, estem a punt de creuar ja l'equador de la primera volta. Hem consumit gairebé un quart de lliga.
Sí, a més, a vegades quan fas números se't fa estrany encara pensar que la temporada no té 38
sí,
jornades
sí, correcte.
I que en té 34, que són 4 partits menys dels habituals, que se m'entengui, tant de vols habituals fossin 42, però estem més acostumats als 38 que no pas als 42. I sí, aquest any s'està fent estrany perquè fas números i de seguida penses, bé, és que l'equador, com dius, està ja aquí, a voltar de la cantonada.
A més, com a mínim a mi m'ha passat que ha estat tan intens aquest tram inicial de temporada entre abans de començar ja a Cornellà la final de la fase autonòmica de la Copa Federació, viatjar a Múrcia, viatjar a Sa Pobla, etc, que hem tingut molts partits de manera consecutiva i ara cop i volta dius, ostres, que és que ja hem consumit això, un quart de competició i tot just acaba d'arribar la primera derrota de la temporada. Jo crec que és un partit important el d'aquesta setmana, Sergi, més enllà de ser un possible rival directe a finals de temporada, etc, per deixant un accident el que va passar al Narcís Sala, en certa manera, no? De dir, ostres, s'ha perdut el primer partit, en certa manera un pèl condicionat al tram final per les 3 expulsions, el no penal, la polèmica, etc, etc, però consolidar una miqueta el bon inici de temporada que havia tingut l'equip de David Català.
Sí, i en aquest sentit seré més poruc jo que els propis jugadors del Sabadell, perquè ja també és mala sort que aquest panorama que tindràs diumenge t'afecti en un partit de tanta, tanta exigència com el del cap de setmana contra l'Atlètic Balears, sense menys tenir cap altre dels rivals del grup. Home, amb aquesta situació, doncs, haguessis signat segurament trobar-te amb un equip teòricament més feble i que t'hagués ajudat a fer-ho més suportable. Però, veient, escoltant, sentint aquesta tranquil·litat que transmet la pròpia plantilla arlequinada, tocarà confiar-hi. Tocarà confiar-hi i completament d'acord que després de com va anar tot el partit del Narcís Sala, estaria molt i molt bé que l'equip fos capaç allò de donar aquest cop d'autoritat que ja demanàvem per Sant Andreu, doncs com no va poder arribar contra el conjunt de Xevi Molís, que arribi aquest cap de setmana davant un altre dels candidats a la part alta, com és el conjunt balearico.
Dues més. La primera, l'àrbitre. Ja és curiós, però acabo d'actualitzar, per exemple, ara les designacions arbitrals i em consta que per via interna, que a vegades també els diferents clubs reben la notificació prèviament, tampoc s'ha enviat. Designacions d'aquesta setmana, acaba de publicar ara la federació la primera designació de totes les lligues que pengen de l'ens federatiu estatal, que és la primera federació femenina. Fins ara, en tota la setmana, només havien publicat la designació del Compostela Poblense, semifinals de la Copa Federació. Per cert, saps què van fer o no?
Sí. Els hi va anar d'un pèl, eh?
Derrota a l'equip de Sa Pobla, Alvero Boquete.
Patint ahir amb el conjunt de Sa Pobla, ja saps que li vaig agafar un carinyo especial.
Sí, t'hauria agradat que guanyés la Copa Federació.
No, jo estava molt il·lusionat, no només amb que ja que ens havien eliminat seguíssim vius a la Copa del Rei, ja que no podíem ser nosaltres, doncs que fossin ells, això ho van aconseguir, però estava il·lusionat amb que també arribessin a la final de la Copa Federació i ahir doncs, aquest 3-2 davant, anava a dir el Compostela, com a mínim...
Sí.
El Compostela.
Sí, sí, l'històric.
Anem a dir-ho així, en el Vero Boquete, de Santiago.
Abans conegut com a Multiusos de San Lázaro, mateix estadi, però amb canvi de nom. Per tant, no tenim àrbitre, sempre diem el mateix. Els col·legiats ho saben, amb més de 10 dies de marge, per tant, hi haurà algú a casa seva que sap perfectament que ha de venir a Sabadell.
Canvi un missatge, que ens informi, que ens digui, per si l'hem de guiar una mica per coses a fer a Sabadell.
Que està pendent.
Estem disposats.
Bé, és un clàssic, allò d'on vaig a sopar, etcètera. També et dic, i ja remato el tema poblense, crec que canviaven, bé, potser econòmicament no, però potser canviaven no haver passat a la final de la Copa Federació com han fet i eliminar el Villarreal, que és el plat gros, que jugaran contra un equip de primera divisió allà al nou camp de Sa Pobla. I a l'espera d'àrbitre, el partit, per cert, no ho hem comentat crec avui, però vaja, dimecres a les 12.
Sí, horari matinal, que ningú no es despisti.
I una més, que avui hem vist i que és ben curiosa, que és la de la campanya en clau social del Centre d'Esports Sabadell de cara a aquest partit contra l'Atlètic Balears, que és, en certa manera, la d'apadrinar a un gos que...
Vols la broma? M'estan trucant al telèfon. Mira que no sigui l'àrbitre del partit.
D'on és el telèfon?
No.
No és un fix, t'imagines? Surt ara Illes Canàries o València. Vale, mira, ja sabem d'on ve l'àrbitre aquesta setmana. Deia que el Sabadell avui ha publicat a través de Twitter, i podeu anar-hi, si voleu, un fil amb diferents fotografies i descripcions de diferents mascotes, de diferents gossos, que sortiran de la mà dels jugadors del Sabadell en aquest partit, Sabadell-Atlètic-Balears. És una campanya que, si no em dius el contrari, el primer que la va fer va ser l'Espanyol i que, de fet, avui hi ha hagut fins i tot aquest punt de, digue-li germanor, digue-li com a mínim intercanvi de missatges a xarxes socials entre l'equip perico i l'Arlequinat.
Sí. En aquest cas, l'Espanyol ens va sorprendre fa unes setmanes amb aquesta iniciativa de treure, doncs, d'acompanyar els jugadors de l'onze titular diferents gossos que estan en adopció i, en aquest cas, doncs, fent molt pública la situació. Ara fa 24 hores mal comptades, el Sabadell anunciava l'acord amb la Lliga Protectora d'Animals d'aquí de la ciutat, de Sabadell, i avui anunciava, com dius, aquesta iniciativa de cara al partit de diumenge. Els jugadors sortiran acompanyats d'aquestes mascotes que busquen, com diem, una llar, una família, per ser adoptats, i amb aquest punt simpàtic fins i tot i a tenir en compte, a ser més que considerat, que l'Espanyol ha felicitat el Centre d'Esports Sabadell per seguir les passes, per seguir amb la iniciativa, doncs amb aquest punt de suport als animals que busquen una nova llar i una nova vida, una nova oportunitat per als anys que els hi queden per endavant, que segur que seran molts.
A Can Garcés tenen ja gosset preferit o no?
No, a Can Garcés, i també et diré, per la qüestió d'espai, que per mi sempre és fonamental en aquests casos, diguem que no estem ara mateix com per adoptar mascotes.
Doncs si algú en vol, insisteixo, @csabadell a Twitter, allà veureu les fotografies del Yucatán, del Silver, Sacha, Bilbo, Gina... Home, jo crec que el Bilbo t'escau molt bé, Sergi. Gina, Kobe, Boliche, Efren, etc. Doncs les diferents mascotes que podeu veure diumenge a les 12 a la Nova Creu Alta. Si no em dius el contrari, marxo cap a Mallorca, Sergi.
Fes, fes.
Una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Amb el permís del Marc Antoni Rodríguez, exarlequinat, que segueix com a entrenador de porters a l'Atlètic Balears, hi ha un ex a cada plantilla, el Sabadell Miguelete, que va estar-se un any i mig a l'equip balearico del 2022 a l'hivern de l'any passat, quan va marxar al Recreativo de Huelva. A la inversa, l'exarlequinat que juga a l'Atlètic va coincidir precisament allà amb Miguelete, ja ens escolta i és el David Forniers.
David Forniers va jugar una temporada al Sabadell fa gairebé una dècada, la 2015-2016. L'il·licità competia amb Valentín Merchant per un lloc a l'11, va disputar una vintena d'enfrontaments i va anotar un gol, el de la jornada 3 del camp del Cornellà. El lateral esquerrà tenia 24 anys i ja havia passat per Mestalla, el Zaragoza B, el Getafe B, l'Alcorcón i el Lleida, un cop sorgit del futbol base del València. I després de la seva etapa com a requinat, ha estat també a la Cultural, el Real Murcia, el Cartagena, amb el qual va pujar a segona A, i l'Alcorcón abans d'aterrar a la Via Cintura de Palma el 2022. Als seus 33 anys, aquesta és la tercera temporada de Forniers a l'equip balearico.
David Forniers, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto tiempo? ¿Hacía tiempo que no hablábamos ahora?
Sí, tercera, de años,
¿eh? Sí, nueve temporadas ya. Tercera campaña tuya allí después del descenso del curso pasado. Continúas en el equipo balearico. Entiendo que con una idea compartida, lo decíamos aquí con Sergi, con el Sabadell, de recuperar rápido, ¿no?, la categoría perdida.
Sí, correcto. Al final ya sabemos que, bueno, como Sabadell y como Atlético Balear es un equipo grande y tenemos que estar, por lo menos, que lo merecemos en primera red. Pero bueno, es un paso atrás, pero bueno, yo creo que este año estamos haciendo las cosas bastante bien y bueno, se está demostrando en el campeonato.
Es hablar por hablar ahora mismo, pero ¿sobre el papel se enfrentan los dos favoritos más claros al ascenso directo o a quién más situarías en esta lista?
A ver, hay muchos equipos que, bueno, que juegan bien, pero bueno, al final lo que estoy viendo estas siete jornadas creo que llevamos, el Sabadell, la verdad que tiene un gran equipo... Y bueno, sí, estaremos arriba, yo creo. Al final esto es muy largo y hay que ir partido a partido.
Te pregunto por el inicio, por el arranque del Baleares, cuartos después del 1-0 del otro día contra el Futur. ¿Cómo valoráis ese inicio que habéis hecho?
Bueno, creo que está bastante bien. Al final estamos teniendo un par de bajas y eso lo notamos, pero bueno, yo creo que el equipo está fuerte. Esta semana tenemos un gran partido, que la gente sabe lo que nos estamos jugando y la verdad que estamos muy bien.
Destacabas ahora el Sabadell. ¿Qué te ha llamado más la atención o qué te gusta más de este nuevo Sabadell?
El Sabadell, lo que más me gusta, el Miguelete. El cabrón está haciendo goles y me lo tengo que cargar. La verdad es que es un equipo con buenos jugadores, que conozco a algunos de la categoría y bueno, están haciendo las cosas bien y bueno, me alegro por Miguelete y la verdad que bueno, este fin de no nos veremos. Espero que no se le ocurra meter en un gol.
Buen personaje, ¿eh? Estamos descubriéndolo aquí poco a poco, sí, pero sí. Deja huella, ¿eh?
Sí, sí, es muy querido, la verdad que el niño es muy querido, es muy alegre y la verdad que aquí también se le echa de menos.
Hablabas de bajas, no sé si sois conscientes, me imagino que sí, que el Sabadell llega al partido con 13 jugadores de la primera plantilla disponibles, como mucho 14 con la duda de Pau. ¿Cómo crees que pueden sobre todo afectar bajas como las de Urri, Ton, Rubén, jugadores que han sido muy importantes en este inicio?
Pues bueno, supongo que el Sabadell tendrá otros jugadores que puedan hacer el mismo papel que los otros jugadores y sobre todo nosotros tenemos que recuperar a Tobar, bueno, hemos tenido la lesión de Miguelito la verdad que, bueno, nos ha dolido porque al final es un chico muy querido en el vestuario y la verdad que lo que le ha pasado no se merece de nadie. Pero bueno, esperamos recuperar a mucha gente estas 2 semanas y la verdad que, bueno, lo que tenemos ahora, estamos contentos, hemos recuperado a Nuja, también importante, Sergio Moreno, que nos tiene que dar y al final hay muy buenos jugadores en esta plantilla.
Lesión fea la de Miguelito, el lateral, que se rompía el otro día en la primera mitad y que tiene para toda la temporada, por lo tanto también ánimo desde aquí. Conocer bien la Nova Creu Alta, para ti, no sé si uno de los escenarios más motivadores de esta temporada.
Sí, la verdad que bueno, lo conozco aquello, es un campazo, la afición que tiene, la verdad que da gusto, es un equipo que tiene que estar más arriba, igual que el Baleares, y bueno, este domingo disfrutaremos un gran partido.
Sobre el partido como tal, ¿esperas un Sabadell que quiera dominar a partir de la posesión o con qué idea saldréis vosotros aquí?
Nosotros salimos con la misma idea que llevamos desde el inicio de liga. La verdad es que nos gusta tener el balón, ser profundos, llegar a área, o sea que seguimos con la misma dinámica. Y creo que bueno, lo estamos demostrando durante la temporada.
Y acabo, David, preguntándote por tu paso por aquí. Como decíamos, ha llovido bastante. Ahora eres un jugador más contrastado, 33 años, de los veteranos. Aquí viniste con 24. ¿Tu temporada aquí en Sabadell como arlequinado, tú esa etapa cómo la recuerdas?
Recuerdo un poco, estaba diciendo ahora a Esteban, al de prensa, que la recuerdo bonita, pero bueno, hubo un tema que bueno, que nos 4 meses sin dejaron de pagar, ¿no? Pero bueno, al final eso no lo tenemos en cuenta, porque fue una temporada que venían de bajar de segunda el Sabadell y hicieron un proyecto bonito para subir, y creo que quedamos sextos o por ahí, creo que fue con Miguel Álvarez de entrenador, que eso sí que me acuerdo. Y bueno, fue un año, lo recuerdo, bonito con los compañeros y un buen vestuario, la verdad. Que, por cierto, sigue el Utillero y eso me alegro mucho que siga este tipo de gente con tantos años.
Sigue Bransu y es curioso también porque hoy miraba la plantilla. Claro, no es que sigan, sino que están en una etapa diferente de sus vidas. Agustín, que es el doctor de la plantilla ahora mismo, y Lucas Viale.
¿Está ahí? No lo sabía.
Ah,
no
sí,
lo sabía.
Sí, lleva ya tiempo, El doc, Agustín era el capitán y es el doctor del Sabadell.
Hostia, bueno, no lo sabía, me acaban de alegrar.
Sí,
porque me llevaba muy bien con él y ahora cuando lo vea me cago en Dios.
Habrá abrazo seguro, caerá seguro. Sí. Además, todos de la línea defensiva, porque también está Lucas Viale, que era central en aquella plantilla y ahora es el director deportivo, o sea que reencuentros esta semana.
Sí, sí, sí. Sí, lo de Lucas Viale sí que lo sabía, pero lo de Agustín no tenía ni idea. La verdad que me alegra. A ver si le gano y le meto un golito. Y a ver qué pasa.
Seguro que no te compra eso, ¿eh? El abrazo sí, pero lo del gol y demás seguro que no. La última, ahora que decías el tema de Miguel Álvarez y demás, todos nos quedamos con la sensación de que sin esos problemas institucionales, si ese proyecto deportivo hubiese tenido continuidad, estaba llamado a hacer cosas grandes, sobre todo por el perfil de gente joven que estaba en ese equipo y que si hubiesen durado un año más, quién sabe qué hubiese pasado, ¿no?
Correcto, yo creo que, vamos, ya sabemos, Miguel Álvarez lo que es capaz de hacer, lleva muchos años en segunda estado y la verdad que como técnico es muy bueno y bueno, los jugadores que había, lo que tú has dicho, había un proyecto sólido, hubieron este tema económico, pero bueno, al final hicimos una temporada para cada uno tuviera el equipo el año que viene y bueno, un fastidio porque la verdad que es lo que tú dices, había un buen proyecto ahí para hacer cosas bonitas.
Pues David Fornés, que nos vemos el domingo, no te compro lo del... Bueno, si quieres meter el gol, perfecto, pero que sea con victoria de los de... Tú le dedicas a Miguelete, a Agustino, a quien quieras, pero te firmo 2-1. Y nada, que será seguro bienvenido aquí en la Nova Creu Alta. Un abrazo, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, un abrazo a ti.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Per ser un apunt ràpid, a la 1 arrencava el sorteig de la Copa Catalunya, 5ª ronda, sense equips sabadellencs. Entra, per exemple, el Terrassa o la resta d'equips que la temporada passada estaven a segona federació. És la 5ª eliminatòria la que se sorteja, però el Sabadell, com a equip de primera federació l'any passat, no entra fins d'aquí a 2 rondes. La sabadellenca va quedar eliminada, com sabeu, contra la Fundació Grama i, per tant, el sorteig no afecta el futbol de casa nostra. D'aquí a 2 rondes sí que haurem d'estar pendents del possible rival del Sabadell.
Sabadell. Anem al futbol formatiu, de seguida també al territorial amb la sabadellenca, entre d'altres, però el juvenil A del Mercantil torna a la competició aquesta setmana després de l'ajornament del partit contra el Barça. El passat cap de setmana, l'equip gracienc ja es prepara per visitar diumenge un altre equipàs, un altre dels grans. Serà a les 12 del migdia, l'Espanyol serà el rival i els dos Cartutó, que encara tenen pendent estrenar el caseller de victòries, confien en donar la gran sorpresa al camp de l'actual líder, a la Dani Jarque. El defensa mercantilista Pau Donat té molt clara la idea de joc contra un equip amb tanta qualitat.
L'Espanyol sabem que és un equip favorit per guanyar aquesta Lliga, porta 18 de 21 punts, ara mateix és líder empatat amb el Barça, tot i que té un partit més. Idea de joc és competir, el que portem fent totes les jornades de Lliga, alguns dies amb més encert, alguns dies amb menys, però bueno, al final som un equip que es caracteritza molt per saber el que vol, el que necessita en cada moment i poder gestionar situacions que ens poden fer arribar a la victòria.
Tot i trobar-se a la zona baixa de la taula i portar una dinàmica negativa, el defensa blaugrana està convençut que la victòria arribarà més d'hora que no pas tard.
Podem estar molt orgullosos del treball que estem fent, els jugadors estem donant el 100% a cada entrenament, estem molt, molt mentalitzats i molt tranquils de que la victòria arribarà, el cos tècnic també està fent un treball espectacular, en tenim informació de tota mena, ens ajuden amb tot el que cal i les informacions que ens arriben són clares i concises, entenem molt bé la idea i el missatge que ens transmet l'entrenador, des del club també ens donen tot el suport, les famílies, tot, al final... Estem competint a un club on tot això és innegociable i que si seguim per aquest camí tenim claríssim que tard o d'hora arriba la victòria.
Espanyol Mercantil, diumenge a les 12 a la Divisió d'Honor Juvenil, un grau per sota la Lliga Nacional. El juvenil A del Sabadell afronta la sisena jornada de competició contra la Fundació Esportiva Grama, que ve de guanyar justament l'Espanyol, el juvenil B, Perico, en aquest cas, per 2-1. Jandro Carrasco, davanter del Sabadell, alerta del talent d'un equip com el colomenc.
La Grama no ens ho passarà gens fàcil, ja que, pel que sabem, és un gran rival. I sí, nosaltres a casa ens serà de dominar en pilota, hem posat una gran intensitat i ser clars dominadors.
El conjunt arlequinat encadena dues victòries i dos empats en aquest inici de Lliga i segueix invicta, una bona dinàmica que Carrasco espera allargar per mantenir-se a la zona alta, però sense pensar encara en l'ascens.
Nosaltres sempre anem partit a partit... Quan vam acabar d'Hospi ja teníem a la Grama al cap i sí, volem estar a la part alta de la classificació i bueno, el vestuari és el que t'he dit, partit a partit i de moment no pensem en cap ascens.
L'horari del partit diumenge a 6:45 de la tarda a Olímpia. I el Sabadell Nord afrontarà segona catalana al segon derbi sabadellenc consecutiu, després de perdre sobre la Botzina 4-3 contra la sabadellenca. Diumenge els de Can Uriac rebran el Tibidabo Torre-Romeu. Encara no s'ha estrenat l'equip de Cristian Barea, amb 4 derrotes seguides en el primer mes de competició. Andrés Montero, capità arlequinat, reconeix les urgències que tenen.
Necessitem la victòria ja com sigui, perquè jo crec que no, el futbol està sent injust amb nosaltres, perquè estem jugant a futbol com podem i jo crec que estem jugant sempre millor que el rival, però clar, això no serveix per guanyar tots els partits, no? I clar, necessitem la victòria com sigui.
Unes urgències amb les quals vol jugar el rival, el Tibidabo, com confessa el tècnic dels de Torre-Romeu, Toni Sánchez.
Ellos también necesitaban más. Ellos dijeron que su objetivo era el ascenso y entonces pues... empiezan a estar bastante lejos de su objetivo. Nosotros, el nuestro, pues es la permanencia de a primeras y después a ver hasta dónde llegamos. O sea que nosotros, el vestuario, pues está tranquilo. Yo creo que se están haciendo bien las cosas, estamos compitiendo bien y después pues a veces son detalles que nos hacen ganar o perder.
Sobre com anirà el derbi, aquest segon derbi dels 12 que hi haurà en guanya segona catalana, tant a Can Urià com a Torre-Romeu esperen un duel igualat. Toni Sánchez, tècnic del Tibidabo, no es refia del 0-12 de sortida del Sabadell Nord i Òscar García, porter dels arlequinats, comenta així la dificultat d'enfrontar-se al Tibidabo.
Confianza ninguna, nosotros sabemos que es un buen equipo, que en verdad viene con un bloque parecido del año pasado, ya nos costó. Y bueno, también ha jugado contra rivales fuertes y no ha tenido pues la suerte que también a veces hace falta, la verdad. Pero que no es un equipo que se merezca tener cero puntos, la verdad, pensamos.
partido duro, la verdad, contra el Tibidabo. Y bueno, a ver si en casa ya podemos sacar los tres primeros puntos. Tibidabo siempre es un equipo que lucha mucho, que tiene jugadores muy buenos. Y nada, es un partido muy difícil, pero si jugamos bien y podemos acertar siempre, nos lo llevamos.
Com dèiem, 0 punts pel Sabadell Nord. Els 6 que ha sumat fins ara el Tibi han estat fora de casa. Diumenge a les 12 es jugarà aquest derbi al municipal de Can Urià, que a més la jornada també ens deixarà dissabte a les 5. No és un derbi sabadellenc, però gairebé un duel de proximitat, un Sant Quirze sabadellenca. El retorn, a més, de Juan Carlos Rodríguez, allà on va estar 6 campanyes entrenant. El tècnic taronja espera sumar allà els primers punts de la temporada fora de casa.
Aquí en casa bien, estamos sacando los puntos, aunque sea última hora o lo que sea, pero la asignatura pendiente es fuera, a ver si rascamos, por ejemplo, esta semana algo en Sant Quirze.
I el Can Rull, Rómulo Tronchoni, calca els mateixos punts que la sabadellenca, és a dir, 0 a domicili i els 6 tots a casa. Un dels seus capitans, Adri Peña, anirà a Puig-reig, tot i jugar contra el primer classificat, amb la mateixa mentalitat que escoltàvem ara Rodríguez a Sant Quirze.
Para afrontar un poquito lo que nos viene, dar un pasito más cuando vamos a los desplazamientos, empezar a sumar fuera de casa también, para reafirmar el buen inicio de temporada en ámbito general. Y bueno, un poquito la buena línea que tenemos de trabajo, sobre todo durante la semana, y para que acabe de coger confianza ya todo el grupo y seguir en esta línea, en esta dinámica buena que llevamos.
El partit del Can Rull, Rómulo Tronchoni, serà el que començarà més tard dels 4 sabadellencs, diumenge a 4:45, la visita al camp del líder, al Puig-reig. Publicitat. I a la tornada parlem, entre d'altres coses, de la contundent derrota d'ahir del Keyo Natació Sabadell a la segona jornada de la Champions de waterpolo masculí.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Sabadell en joc.
Encara amb les ferides obertes per tot el que es va viure a Sant Andreu, al Sabadell se li presenta una altra prova de foc. Els de David Català han de sobreposar-se al peatge que ha deixat el duel del Narcís Sala i, a més, ho han de fer contra un altre dels candidats a l'ascens. Diumenge a 12:45 del matí, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Atlètic Balear. Acompanya'ns a la transmi més arrequinada, amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Aquest diumenge, 20 d'octubre, a 12:45 del matí, des del Temple, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportiu Atlètic Balears, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Minut i mig, mal comptats, per sobre de 3:45. Bloc poliesportiu. Teníem partides ahir a Can Llong i li va durar una estoneta al Keyo Natació Sabadell, però es va anar desinflant contra un dels grans del waterpolo europeu. Contundent derrota al final a la segona jornada de la Champions masculina, la que al capdavallera l'estrena a casa de l'equip de Quim Colet, que va caure 8
a 15 a Can Llong contra l'Olympiacos del Pireu. Per cert, qui de retruc li ha pispat ara la primera posició del seu grup, del grup D d'aquesta Champions masculina de waterpolo. Amb el 3-1 del primer quart, del primer període, el club va somiar amb la gesta contra un dels gegants del continent, però els grecs van remuntar ja abans del descans i van acabar de prema l'accelerador a partir del 6-17. Us podeu fer la idea, eh? Del 6-17 es va passar al 8-15. El tècnic lamentava, sobretot, haver posat tantes facilitats en els últims minuts. Escoltem Quim Colet.
La majoria de gols l'Edu no ha pogut fer res més. O sigui, aquesta és la realitat. Aleshores, és un problema no defensiu, sinó és un problema d'atac, que quan ens hem sortit del sistema, les mateixes ganes, el mateix ímpetu, doncs bé, doncs, encara també contra un dels millors equips d'Europa, doncs se't veuen més una mica les mancances i també la falta encara de setmanes de treball i d'insistir-hi, no?
Amb el parell de baixes destacades que portava l'equip del Pireu i, sobretot, després d'haver empatat el primer partit contra el Primorac a casa, tot i guanyar després a la tanda de penals, algú podria pensar que el Keyo podia jugar una miqueta ahir amb els nervis de l'Olympiacos. Colet, però, reconeix que no van aconseguir-ho ni tan sols arrencant el partit amb un parcial inicial de 3-1.
El Primorac els va enganxar. Però avui venen, els hi crearà dubtes, ni un dubte els ha creat. Ells venen aquí per dir, escolta'm, nosaltres som l'Olympiacos i aquí venim a guanyar els 3 punts perquè nosaltres som favorits a primer al grup i després a jugar a la Final Four. Aquesta és la realitat.
A l'hora d'explicar les raons de tot això i malgrat l'evolució de les últimes 3 temporades consecutives a Europa, a la Champions, l'entrenador del Natació Sabadell ha parlat de bagatge, d'experiència. Assegura que ahir es va notar entre la seva plantilla i la de l'Olympiacos.
Nosaltres tenim jugadors amb experiència. El que passa que bé, avui no ho hem semblat. És cert que tenim jugadors encara molt inexperts, etc. I també, vulguis o no, les noves incorporacions doncs, que estan tenint un rendiment molt bo, però, torno a repetir, potser les mancances en aquest moment, sobretot perquè ens falta coure'ns una miqueta més, val? A foc lent, d'acord? Doncs ha sigut justament amb Barceloneta i amb Olympiacos. O sigui, dos equips que opten clarament no solament a la Final Four, sinó a guanyar-la, no?
I una més de Quim Colet, en aquest cas aixecant una miqueta més la mirada, no només centrat en aquesta segona jornada de la Champions, sinó en tota la lligueta en general. Queda un partit per creuar l'Equador de la fase de grups i l'entrenador dels sabadellencs assegura que per molt que faci mal aquesta derrota, sobretot per la contundència que va haver-hi ahir a Can Llong a la segona meitat, són just allà on preveien poder estar en un escenari favorable.
Ara els he dit als jugadors, no? Aviam, el resultat fa mal, però estem on pensàvem que estaríem, diguéssim, al començar. Amb un excel·lent resultat a segona, que ens ha donat 3 punts, que això és or, i amb Olympiacos, a dir, volem competir, però, evidentment, és com amb el Barceloneta, vull dir, sempre són favorits quan jugues amb ells. Una altra cosa és que ells, potser, no fessin un bon partit, etc etc. I llavors tu estiguis competint al 100% de les teves possibilitats i, potser, els pots enganxar, no? No ha sigut així.
I és que el Natació Sabadell és ara segon d'aquesta lligueta, empatat a 3 punts amb el Rari Nantes Savona. Els italians van guanyar ahir 12-18 a Montenegro a la piscina del Primo. Un escenari, el dels montenegrins, que els de Quim Colet visitaran d'aquí a 2 setmanes en el darrer compromís de la primera volta abans de passar a l'Equador en el tercer partit d'aquesta lligueta de la Champions de waterpolo masculí.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui, en el tram final del programa, tindrem molt, molt futbol sala. Comencem pel futbol sala Sabadell femení perquè les Arlequinades inicien temporada. Aquest cap de setmana serà per tercer any consecutiu a la Divisió d'Honor Catalana i el debut serà a casa contra el Badalona Iris. L'entrenador Xavi Muñoz comenta les sensacions prèvies per aquest curs que és a punt de començar.
Anar a per tot, guanyar cada partit que ens trobem per davant, sense marcar-nos uns objectius ni massa optimistes ni pessimistes, evidentment, d'il·lusió màxima. Vale? Mantenim el bloc de la temporada passada, hem incorporat alguna jugadora de la base i això per nosaltres és motiu d'orgull I mantenint el bloc i reforçant-nos amb aquestes jugadores, lluitarem per tot.
Com dèiem, l'estrena serà a Calbalsac, a casa, davant del Badalona Iris, un rival ja la temporada passada d'aquesta divisió d'honor. Muñoz té per aquesta jornada bones expectatives, sobretot tenint en compte el bon regust que li ha deixat la pretemporada.
Portem una pretemporada bona, de molt treball en els entrenos, bons resultats en els partits amistosos, però l'important és el treball que estem fent. Tot i que l'últim partit de Sant Cugat, contra Sant Cugat a casa, vam quedar 1-0, però el partit l'afrontem amb la màxima il·lusió. Tornem a jugar partit de Lliga a Can Balsac, sabem que a Can Balsac l'afició sempre compleix, i la il·lusió nostra és la d'intentar guanyar el partit.
Ja la temporada passada, el conjunt entrenat per Xavi Muñoz es va quedar a les portes de pujar a segona. De fet, els dos rivals directes sí que ho van acabar fent, i durant bona part de la temporada les creualtenques van estar en posicions d'ascens i fins i tot liderant amb mà de ferro, invictes un munt de mesos aquesta categoria. Enguany, aquest és un dels propòsits també de l'equip sabadellenc, tot i que el tècnic prefereix anar amb prudència.
Sí que és cert que l'any passat vam quedar tercers, a dos punts dels dos primers classificats. Vam estar a un gol de no pujar a plata. ¿Vale? Si partit de glòries a casa haguéssim empatat, ara estaríem jugant a segona divisió estatal. A dia d'avui, sortir a guanyar tot el que puguem, sortir a puntuar tots els partits que puguem, sense cap més objectiu que aquest. A mesura que avanci la Lliga, anirem modulant l'objectiu final de la temporada.
Doncs dissabte, a 3:45 de la tarda, a Calbalsac, aquest primer tastet de la divisió d'honor, el debut del futbol sala Sabadell femení contra el Badalona Iris. Comença realment molt tard, a nivell de calendari, aquesta divisió d'honor catalana, a mitjans, gairebé finals d'octubre. A la segona B masculina, per exemple, arribem ja a la sisena jornada de competició i tenim partit dels grans al Pavelló Nord aquesta setmana. El Club Natació Sabadell rebrà el Cerdanyola en un duel entre dos dels equips que millor han començat la temporada, el grup. Els nadadors, recordem, són quarts ara mateix, amb un 10 de 15 de sortida, mentre que el conjunt verd és just un lloc per sobre, tercer, sent un dels co-líders de la Lliga amb 12 punts de 15. Per tant, un partit molt atractiu que l'ala Àlex Llamas afronta com un gran repte.
Ja sabem com és Cerdanyola. Tiene su juego en zona, sus jugadores de garantía, que lleven los años que lleven. Siguen demostrando que para ellos los años no pasan, y la verdad que para nosotros, si este fin de semana sacamos los tres puntos, que la verdad que no tengo duda, si se sigue trabajando así, es otro golpe encima de la mesa.
Un cop sobre la taula, diu el jugador del club. De fet, diu un altre cop sobre la taula, perquè el seu equip ve de guanyar a la complicada pista del Bellsport l'Hospitalet de Borja Burgos en aquest exigent inici de calendari que han tingut els de Jordi Marín. Per això, per Llamas, té més mèrit encara que estiguin de sortida a la part alta de la classificació després d'haver jugat ja no només contra el conjunt riberenc, sinó també contra d'altres rivals de la part alta, com és el Barceloneta, contra els quals van empatar, o l'única derrota de la temporada a Mataró.
Si te paras a pensar, te has quitado a dos cocos, como por derrota de Mataró y un empate en Barceloneta, pero en casa yo creo que vamos a ser muy, muy complicados a ganar. Fuera, poco a poco, estamos mejor. Acabas de ganar a Ospi, yo creo que uno de los candidatos a estar en esa lucha siempre. Y bueno, yo creo que hay un proyecto muy, muy bonito para eso, no sé, si te fijas ahora mismo somos el equipo menos goleado de toda la tabla.
L'equip menys golejat és el Natació Sabadell, com escoltàveu, i el que més n'ha rebut és l'Escola Pia, i això que en l'últim partit només en va encaixar un, en l'empat davant les Corts al carrer Garcilaso. El conjunt de Pedro Donoso últim a la classificació, visita la pista del Canet, un altre rival que també és dins la zona de descens i que tot just suma 3 punts, un més que els Escolapis. Per tant, oportunitat de la Pia d'abandonar la condició de fanalet vermell i de superar un rival a la taula. Amb optimisme, malgrat les circumstàncies, ho veu tot plegat el tècnic Pedro Donoso.
Bueno, sabemos que es una pista complicadísima, pero también sabemos que siempre se nos da bien, ¿no? El año pasado ya conseguimos victoria, pues el equipo está bien, está con confianza.
Bon precedent, per tant, bones expectatives. Recordem que la Pia, que venia d'encaixar 3 golejades per començar la Lliga, encadena ara 2 empats seguits, que han servit per calmar una miqueta les coses, si bé encara no han assaborit la primera victòria de la temporada. Falta, per tant, estrenar el caseller, i d'això n'és conscient el capità Carlos Povedano.
Partido clave, sabemos que, bueno, allí es un fortín, campo lleno, van a apretar muchísimo. Como he dicho, en esta segunda vez la gente se quiere hacer fuerte en su campo, sacar lo máximo puntos en casa y rascar los máximos fuera, o sea que nosotros lo que queremos es seguir compitiendo en esta línea. Sabemos que va a ser un partido también muy físico como el que ha sido hoy, de 40 minutos de correr, de trabajar, de defender, y el objetivo es sacar los 3 puntos de Canet, y entonces, como te he dicho antes, la dinámica cambiará y el equipo irá para arriba como está yendo, el equipo está yendo para arriba.
Doncs clara línia ascendent, diu Povedano també en la línia del seu entrenador Pedro Donoso. Horaris d'aquesta 6a jornada de la segona B masculina de futbol sala pel que fa als equips sabadellencs, els 2 dissabte. A 6:15 serà el partit entre el Canet i l'Escola Pia. Una hora més tard, a 7:15, al pavelló Nord, Natació Sabadell, Cerdanyola. Un minutet per repassar el que tindrà demà el Pau Vituri en l'última entrega de l'Hotel Suís d'aquesta setmana, com a bon divendres, dia de prèvies, aquí a Ràdio Sabadell. D'entrada, amb la del Sabadell Balears, tindrem la roda de premsa en directe de David Català, del tècnic Arlequinat, el llibre de registre amb totes les estadístiques prèvies a aquesta 8a jornada de segona federació, el subconscient encara em traïa, i Jaume Amut, l'entrenador del conjunt Balearico. A més d'això, una bona prèvia també del Sabadell B, que visita el Congost de Manresa per jugar contra els Miquel Azparren, ara entrenador del Manresa, Eloi Gila, David Batanero, Moja Jarfani, etc. Per tant, un bon reguitzell d'exarlequinats. I a més de tot això, tindrem la prèvia de la Supercopa d'Europa de waterpolo femení contra el Plebiscito Pàdova. Se la juga l'Estalpul Natació Sabadell o la de l'Oar Gràcia, tant el plata femení com el primera nacional masculí. Si voleu recuperar, això sí, el programa d'avui amb l'entrevista amb David Forniers, etc., podeu anar d'aquí una estona al podcast a radiosabadell.fm. Una abraçada des del control de so del Toni González. Ara us deixem en bones mans les de la Núria García i el seu Notícies Migdia amb la resta d'informatius. Abraçada, per cert, també del Manu Palacios i de l'Edu Gutés com a estudiants en pràctiques de la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi bé el dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.